La una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
Al Museu Episcopal de Vic, una finestra oberta a la ciutat i al món. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana ens fixem en el llegat d'aquest museu que commemora els 125 anys de la seva creació. Josep Maria Riba, el director, ens explica les activitats previstes per aquesta efemèride i altres innovacions com el nou web i les xarxes socials.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant. Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes. Cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia, a Ràdio Estel. Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula un dissabte més. El forner Miquel Saborit, de Torelló, ha estat guardonat amb el Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador 2016, que atorga el Departament d'Agricultura. Saborit representa la tercera generació de forners d'una empresa catalana amb 75 anys d'història que ha impulsat una nova concepció de treball a l'obrador i a la botiga. El premiat, el Millor Jove Artesà Alimentari Innovador 2016, ha recollit aquesta setmana el seu guardó, en un acte que ha estat presidit per la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, al Palau de Pedralbes. Durant l'acte, també han estat guardonades 30 persones amb el diploma de mestre artesà alimentari. En concret, es tracta de 10 carnissers, cansalders i xarcuters, 13 forners, 5 pastissers i 2 xurrers. Com sempre diem des del camp a taula, tots els guardons estan molt bé, però sobretot aquests que recullen tradició i història per un costat i modernitat i aposta pel futur per un altre. I a sobre, es lliuren a gent jove. Així mateix, amb el diploma de mestre artesà alimentari, no solament es reconeix la trajectòria professional d'una persona, sinó també la seva aposta per la qualitat. Prop de casa tinc un forn que en el seu moment ja va ser distingit amb aquest diploma, i el pa que elabora té un sabor com el d'abans i una consistència que altres no tenen.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Dimarts 18 d'octubre, al Parc Natural del Montseny, en concret al terme de Sant Esteve de Palautordera, ha començat la campanya de promoció del sector lleter de Saja per donar visibilitat a la producció lletera a Catalunya, a la que participen escoles, granges de vaquí de llet i mitjans de comunicació de casa nostra. Aquesta campanya es perllongarà fins al 30 de novembre. Per saber-ne més coses i del sector, parlem amb el president de la sectorial de la llet de Saja, Josep Ribas. Bon dia, senyor Ribas, i bon benvingut dia. Un any més al nostre espai. Quina és la finalitat d'aquesta campanya? Creu que era una necessitat?
És una necessitat i una obligació, perquè el consum de llet ha baixat i, a part d'això, doncs creiem que ha d'augmentar el consum dels productes làctics. Sí. I, a més, doncs, si és de casa, molt millor.
Perquè això d'augmentar, què és el que més ha disminuït? Potser el consum de la llet o també d'aquests derivats làctics?
El consum de llet fresca, més especialment. Uh-huh. És el que ha caigut més i creiem que hem de mirar que s'augmenti, però bueno, tot i així, doncs, de la llet hi ha més d'un miler de productes, doncs, que diferents, doncs, que de derivats, no? Uh-huh. Però és bo que s'augmenti. A part d'això, la part principal és el bric, el producte fresc.
El que passa que veient els nanos que van anar, per exemple, en aquest cas eren de l'escola La Bet Roig, de Sant Celoni, els nanos coneixien bastant els productes, com a mínim els làctics, no? Perquè inclús un va dir quallada, que sembla ja impensable, perquè mira, si vas al fàcil, al flam, o aquests, sí. Vull dir que algú es coneix, el que passa que una cosa és conèixer-ho i una altra consumir-ho, que sí, és molt diferent.
Sí, 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 sí.
no? I llavors suposo que la finalitat d'això és apropar-los. Jo el que vaig veure els van ensenyar inclús, bueno, com vostès tenen allà estabulat, les vaques, com estan estabulades, com mengen. Això els feia molta gràcia, no?
Sí, van ensenyar el que menjaven, tot el procés, doncs, des de que mengen, doncs, com, què fan, tota la vida de la vaca, no? Ens vam explicar el lloc on se'ls treu la llet, la conservació, i llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, hi ha un altre procés, doncs, que l'empresa, doncs, que elabora i processa, doncs, ja és un apartat, doncs, que nosaltres ja no hi entrem aquí, no? Nosaltres vam ensenyar la part nostra, doncs, des del que sembrem, doncs, el que collim, els tipus de cultiu que hi fem, i llavors el cicle tancat que té la granja, no? Des de l'adob, pels camps, doncs una mica tot, doncs tot el procés, doncs, que té la granja, no? El cicle natural de la vida.
Sí. El que passa que amb aquest creixement que hi ha hagut, la població, els canvis que hi ha hagut, els hàbits i tot, que al final coneixem la part final, no? Abans la llet es bevia ben fresca, s'anava a la granja amb la lletera, que ara ja amb el bric i tot, i a vegades fa unes setmanes parlàvem amb el sector del peix i es parla de tot, però, per exemple, no es parla del pescador, no? En aquest cas, clar, sembla que no es parli de que darrere hi ha un ramader, no? Que és el que compra la vaca. Perquè la vaca és la que porta després d'això.
Sí, sí.
I sembla que arribem al final, però no parlem del principi. Al principi no, hi ha la vaca i el senyor que compra o aposta per aquesta vaca, que fa una inversió, que si no hi hagués aquest senyor... És allò d'abans a l'ou la gallina?
Pues, sí.
És la vaca, clar, perquè per arribar aquí al final, i ja parlem de derivats i tot, és el principi, i aquest principi és el que potser s'ha de reivindicar, que potser és el que fan, no?
No, clar, és, a part del pagès, la vaca, doncs hi ha el territori, doncs els camps de conreu, tot el medi natural que hi ha, doncs que... Si la granja desapareix un grat molt important de natura, no?, que s'abandona o hi ha es canvi, doncs, d'altres sistemes, doncs, crec que no són tan... que conservin tant el territori, no?
Uh-huh. I per què s'ha implicat aquesta gent en aquesta campanya?
Perquè els primers és la seva obligació, com a Revolució Agrària, és l'obligació, doncs, de preservar, doncs, la pagesia i mirar, doncs, que els productes de casa, doncs vagin a més i que no vagin enrere, en benefici de productes d'altres continents, diguéssim, no? I preservar i mirar, doncs, que les multinacionals que tenen ocupada, doncs, els mercats, doncs, es fixin més en el de casa que en el de fora, tots els seus productes d'origen, doncs, d'aquestes grans multinacionals, no?
Mm-hmm.
Que a vegades donen la impressió que van més per portar el de fora que no el d'aquí, no?
Però, per exemple, vostès parlaven el dia de presentació que de 6.500 explotacions en els 30 darrers anys s'ha passat a 600, a 600.
Sí.
I vostè inclús en concret deia que si fos per alguna multinacional estrangera hi haurien 200, o sigui, bueno, hi haurien 4, vull dir que hi haurien...
Doncs de moment, doncs ja parlarem, però de moment dono la impressió, doncs, que va per aquí. Va per aquí, doncs tots són costos. Doncs anar a 10 granges, doncs, és un cost del transport, no? I anar amb una, doncs, el cost ha baixat bastant, no?
Mm-hmm.
I en poca estona ho tenen a puesto, no? Passa que es carreguen comarques i zones, doncs, que s'haurien de preservar, doncs sí o sí. Doncs perquè, doncs, les granges de vaques, doncs, no es deslocalitzen. Si pleguen, desapareixen. I desaparèixer una granja de vaques, doncs crec que és molt trist. És trist pel entorn i pel territori.
Per exemple, en el cas seu, i no és per fer publicitat, però la seva, a més, està en el Parc Natural del Montseny.
Sí, sí.
Vull dir que a sobre està en un lloc que, des del punt de vista de sostenibilitat, aquesta paraula que tant se'n parla ara,
sí.
També fa una aposta, perquè vostès han adaptat la granja, inclús, a aquest entorn. Vull dir, quan tu veus la granja, és, les vigues i això és com de fusta, no?
Sí,
vull dir,
sí,
que és
sí,
molt adaptada, inclús, al medi.
No.
Dic la seva, però n'hi ha més, així.
Sí. Que... Bueno, actualment, el Parc Natural del Montseny, doncs, és l'única granja de lletera...
Ja, dic el territori.
Que ha quedat, no?, o són jo. però en el que és a la comarca n'hi ha bastantes més, n'hi ha, no? Que aguanten, doncs, com aguantem nosaltres, no? Però, bueno, la nostra granja, doncs, sí, hem intentat, que no desentoni l'entorn on estem, no? I que, a més, que sigui beneficiosa per la zona i millora, doncs, mediambiental per tothom.
Tornant a la campanya, el fet que es faci escolars és perquè aquests són uns bons prescriptors de cara als adults? O sigui, això d'arribar, mira, hem begut llet, hem d'això... I cal fer créixer el consum a les famílies?
Sí, però, bueno, a part d'això, doncs, els nens és el futur. Són els futurs consumidors i, a més, doncs, la llet, doncs els hi aporta, doncs, uns nutrients, doncs, que és el millor producte que hi pugui haver, no? Doncs, perquè, doncs, els hi aporta calç i es dona fortalesa, els hi dona, no?
Sí, perquè, per exemple, una gent que tenim una certa edat, no entendríem... el món sense llet, per exemple, o sense iogurts. Jo, per exemple, quan era petit, doncs em deien, no?, que si no fos per la llet que bevia i d'això, que poc, perquè d'altres coses no menjava, no? I suposo que no entendríem que el futur no n'és... Vostè està parlant de que estan tancant moltes explotacions, de que... però, clar, no s'entendria el futur sense vaques de llet i la llet, o derivats làctics, evidentment.
No, perquè primer les persones crec que els hi fa falta aquest aport de calci, no? Molt important. I a més, doncs, si les persones que deixin en banda la llet o l'aport que té porti de calci, doncs quan ens fem grans, doncs això ho trobarem. Vull dir que els ossos, doncs, no perdonen.
O sigui que, per tant... un dels avantatges que té el consum de llet i de làctics és pel creixement dels infants, però després també per aquesta, diguem, el calci aquest, que sobretot quan siguin grans després ens farà falta, no?
Clar, és d'allò, és el nostre puntal, diguéssim, no?
I quin seria el consum adient de llet o derivats làctics?
Això ja no puc entrar jo, perquè doncs, això és nutricionista, és que podria parlar millor d'això, no?
Home, però
no?
Vostè quan més em prengui millor, no?
Bueno, d'allò, el que és a casa...
Pujar la producció...
O que és a casa, la meva família són uns grans consumidors, no? Això sí, vull dir, cada dia es bevem, doncs jo, la meva dona i els nanos, doncs, quasi bé, ens veiem 1 litre cada dia, eh? Entre fresca i derivats.
El que passa és que vostès ho tenen molt a mà, no, això?
Clar, vull dir que tenim avantatge nosaltres, no?
El que passa és que ara Munyilla és una altra història, no és com abans, no? Ah, hi ha aquestes màquines, vostès ens ho tenen robotitzat, no?
Bueno, semi-robotitzat, no? Semi, però, bueno, passa que és un problema, també. Tot és molt maco, però a vegades, doncs estem a la natura, com ara fa uns dies, doncs, amb una tempesta, doncs, tota la part electrònica, doncs, pot anar en orris, no?
I les vaques s'han de munyir.
S'han de munyir igualment, no? Però, bueno, tot té remei.
Perquè sempre. Quantes vegades es munyeixen al dia?
Dos cops al dia fem nosaltres. Cada 12 hores, doncs, fem el procés de munyida i això.
Perquè... Quantes vaques, més o menys?
Bueno, unes 110 vaques munyim. Però, bueno, és el mínim per d'allò, per una explosió familiar agrària, doncs, actual, és la mida que hauria de tenir.
Sempre s'ha dit, no?, que dins el que el sector agrari ha sacrificat, el tema de la llet és més, perquè tenen aquests horaris que són sagrats, no?
No, és que no té festes ni bueno, cada 12 hores de ser per benefici, doncs, de l'animal, doncs, que té necessitat de treure la llet, diguéssim, no? Són vaques, nosaltres tenim vaca frisona, doncs són grans productores i bueno, doncs les hem de cuidar i...
A part de cuidar el control de la producció, si alguna... O inclús si hi ha malalties, o sigui, tot aquest control és molt...
No, clar, vull dir que si portes un benestar animal correcte, doncs en teoria, doncs de problemes no has de tenir cap. Vull dir, les vaques són molt agraïdes, són.
I després de veure que els visiten, sobretot, doncs, nanos, pensen que hi ha molt desconeixement per part dels nanos del món de les vaques? Tot que els que venen no són ben bé de món urbà, perquè, clar, estem parlant que ara van venir uns nanos de Sant Celoni, però que estan venint nanos de pel voltant.
Sí, però els nanos són molt inquiets, també. Vull dir que cada vegada, doncs ens sembla que som molt llunyans, però la informació els arriba molt bé. Passa, clar, doncs, de tenir informació, doncs, en paper o visual, doncs, si es veu en persona doncs, a la granja i ho poden palpar i tocar, doncs allò es fa més realitat, diguéssim, no? de lo que hi ha.
I vostès quan produeixen la llet? Vull dir, vostès produeixen llet. Ho dic perquè ara, com que hi ha tants tipus, que si amb calci, que si amb lactosa, això després és el procés posterior, suposo, sense lactosa, o sigui, aquestes que hi ha, per exemple...
Sí, bueno, llavors l'empresa elaboradora, doncs depèn del...
Però vostès no han de fer... Vostès fan els litres?
Nosaltres fem els litres, la llet, doncs, la qualitat que s'ha de fer, doncs, sanitàriament, doncs, que sigui tot perfecte, i llavors l'empresa que elabora, doncs, llavors, depèn dels seus clients, la demanda que té, doncs, el lactosa...
És que ara arribes al lineal, abans era molt fàcil, ara, i no. Quan l'ampolla era de vidre ja era facilíssim, però és que ara és complicat.
Ara no? Una cosa, doncs, la llet, doncs, és el que ja és calci, Si n'hi posen més, doncs, però el que ja és calci.
Ja. No, però com que hi ha algunes marques que posen amb calci o...
Bueno, hi ha moltes...
Sí, no, d'això comercial hi ha moltes. No, sí, i després també amb els derivats làctics també és que han fet tantes variacions i tant d'això que realment amb un lineal decidir què compres a vegades es fa complex.
Bueno, cadascú ha de fer de les necessitats. Hi ha la gent doncs, que tenen problemes amb lactosa, doncs sense lactosa doncs els hi va bé. Si que fessin una sencera no aniria tan bé. Cadascú ha d'agafar per les seves necessitats doncs, personals.
Doncs fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Va.
Del camp a taula.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Continuem parlant amb Josep Ribas del sector lleter. Els darrers anys han tancat moltes explotacions lleteres i cada vegada són menys. És rentable en aquests moments tenir una granja amb vaques de llet? Hi ha moltes despeses?
Si ens ho miréssim actualment, doncs, el tancament anual, doncs no. Seria per tancar, no? Mm. Aquí se'ns haurà un problema, no? Passa que una granja, una explotació lletera, doncs no és anualment. És quasi en dècades, si bé, o generacions, no? Però, clar, actualment doncs, estem una mica bastant fumuts perquè estem a preus de fa 30 anys enrere. I, clar, els costos doncs, no són els mateixos, els impostos no són els mateixos, doncs, les necessitats doncs, higièniques i d'això no són les mateixes. Doncs, nosaltres donem molt i llavors ens aporta poc a la nostra economia.
Sobretot els anys que el cereal està car i tot, aquests anys ja són... per gairebé plantejar-s'ho, no?
Bueno, passa que hi ha molta especulació, doncs el cereal doncs, és un sistema refugi per especular, doncs perquè l'alimentació és algo que cada dia fem,
sí,
cada dia de menjar. I doncs, aquestes grans multinacionals doncs, aposten per aquí, perquè és un negoci segur. I llavors que juguen amb el productor i amb el consumidor. I aquí, doncs, aquí al mig, doncs aquí se'ns emporten el gat a l'aigua, diguéssim, no?
Com en el seu cas, que vostè ja ve de generacions i hi ha moltes explotacions que ara amb alguna li han donat algun premi, que és centenària i tot això, d'explotacions lleteres, vull dir, veu relleu generacional al darrere? O això és molt complicat?
És complicat, perquè, doncs, si a casa, doncs els fills, els que han de continuar... veuen que els passes una mica malament, doncs clar, diu, què m'he de posar jo aquí, no? Aquí està el problema, vull dir que tot és molt maco, tot és molt bucòlic, tot és molt divertit, però al final del mes, doncs i al final d'any, dius que, carai, voldria més que a vegades estigués quiet, no?, que no em mogués. A vegades com més treballes, pitjor, diguéssim, no? Mm-hmm. Però, bueno, passa que el problema que tenim la pagesia que som massa optimistes, a vegades, no?
Optimistes? Sempre s'ha dit que...
No, optimistes. Pensem que d'allò que l'any que ve serà millor.
Ah, val. Sí, però un any que potser ha sigut bo, tampoc ho acaben de dir ben bé que ha sigut bo.
No.
Perquè potser pensen que el que ve serà millor, també.
Sempre pensem que el que ve serà millor, perquè pitjor que el que hem passat, comptem que no passarà mai més, ja, no?
Parlava del preu de la llet, que és molt baix i d'això. Potser el fet que estem a la Unió Europea, això també ha fet que estem marcats i aquesta llet que pot procedir d'altres països fa que... Vull dir que si potser no estiguéssim a la Unió Europea, podríem tenir millors preus? O això és ciència ficció?
Bueno, això és una mica... Si controles les mateixes multinacionals, estem allà mateix. Siguem ja a Europa, siguem a la Xina, siguem allà...
O sigui, el preu depèn de qui controla el mercat.
Sí, sí. El nostre gran problema és qui controla el mercat. No és tant problema, no? Vull dir que és el gran problema, doncs, la gran globalització, doncs, és un... És molt dolent per nosaltres.
Sí, però, per exemple, en el cas de la darrera política agrària comuna, la PAC, els ha beneficiat o els ha perjudicat? Perquè això ho fan uns senyors sentats allà en uns despatxos,
sí, sí,
ho fan
sí.
Per tota Europa,
sí, sí, sí.
No, per tota la Unió Europea, perdó,
sí, sí.
Per aquests 28-29 països, i que no tenen res a veure, segur, explotacions de països de l'est amb del nord a les d'aquí d'Espanya.
No, però en general doncs, no són beneficiat. per país miréssim, poques explotacions surten beneficiades. Qui surt beneficiat són els grans grups que controlen això, els grans lobbies que controlen doncs, la política europea i que, a més, tenen la capital d'Europa, doncs, doncs, a Brussel·les, tenen els seus grups de pressió allà per incidir i mirar que les lleis que puguin fer els polítics surtin mortes, ja surtin, no? Que tot molt bé, però quan veus la llei que no es pot sancionar per res i poden fer el que vulguin, doncs el polític ha quedat molt bé, ha fet una llei, però és completament estèril.
Per tant, la política agrària comuna en aquests moments els ha perjudicat més que beneficiat.
Ja ens ha perjudicat, perquè doncs, el que és molt, veiem nosaltres és que es fan reforma sobre reforma i, clar, doncs, en teoria, quan un ha fet una feina se'n va cap a casa, però allà continuen fent una altra reforma de la reforma que han fet, no? Dono la impressió que és un mode de vivendes que tenen allà aquells senyors i sí, estan a Brussel·les, ens veiem molt lluny, però dono la impressió que a vegades doncs, poder, els nostres grans problemes el tenim allà. No el tenim aquí ni al poble, ni a Catalunya, ni a Espanya. El tenim a Brussel·les.
I l'eliminació dels quotes lleteres, que ja fa un any i pico, bueno, que ja fa un temps que s'han anul·lat, diguem, aquestes quotes?
Bueno, això d'anul·lar és un... Bueno. Queda molt bé, però tenim una quota doncs, que tenia cada granja. Això doncs, era una concessió administrativa de l'administració que ens havia concedit i més havia, el que havia continuat havia comprat quota doncs, d'altres ramaders això per intentar doncs, tenir una explotació més rentable. Després d'haver fet inversions a comprar quotes, doncs, l'administració ens els va anul·lar i la quota la té la indústria. La quota la té la indústria i la indústria és qui t'aplica la quota i qui et diu si tu vols que l'any següent vol que continuï o no. És qui et diu, l'administració s'ha rentat les mans en aquí, mira per un altre cantó i ha donat les mans a la indústria que faci, doncs, reestructurar el sector a la seva mida, diguéssim, no? I això és molt greu, perquè doncs, explotacions agràries doncs, rentables i doncs, per qüestió de transport això, doncs, la indústria diu no m'interessa venir a buscar la llet, espavil, per allà on puguis, no? No vull venir. Ni per qualitat, ni per quantitat, per transport, per logística i per transport, no? I clar, això no passava. Anava a buscar la llet per la quota que hi havia... I ara l'altre senyor li diu, mira, senyor, vostè, doncs, si té 100 vaques, posin 400, no? I l'altre li diu, posen 1.000.
Però això marca la indústria, no marca l'administració.
Ho marca la indústria. I passa l'administració, doncs, es tanca els ulls i està per les orelles, dona la impressió, no?
Llavors què li reclamen a l'administració catalana i central des del sector IAT?
Doncs que defensi l'empresa familiar agrària i que no creï, doncs... grans grups doncs, de capitals doncs, de capital risc o com sigui doncs, de granges, no? A la curta i a la llarga serà un error molt greu, però bueno, ara hi ha uns polítics, demà hi ha uns altres i cada 4 anys doncs, tenim la sort de poder canviar uns de diferents, però qui controla això doncs, són els grans grups de capital aquí. I l'administració...
Perquè al final es troben una mica desemparats, perquè, per exemple, aquesta campanya de promoció que estan fent vostès des de Saja,
sí, sí.
Que per promocionar el sector ja té, però sembla allò que ho fan vostès. No, no, no hi ha darrere...
No, veiem una mica sols, veiem, no? Però, bueno, veiem doncs, que escoles estan molt interessades, els nanos molt interessats, els pares també molt contents, perquè vegin doncs, que els productes que prenen els nanos, com van, com s'elaboren i com es crien, diguéssim. I... Però, bueno, l'administració suposo que un dia despertarà.
I a les indústries els hi poden demanar alguna cosa o simplement anar fent el que li diuen? I sobretot també les grans superfícies, que a vegades s'han queixat de que utilitza la llet com a producte reclam.
Sí, això és una altra cosa, doncs, que en productes de primera necessitat com aquesta, doncs, que juguin com estan jugant, doncs d'altres productes que tenen no ho fan pas, perquè controlen grans grups de plàstic o que sigui, doncs controlen i allò no, o informàtic o que sigui, això no ho poden fer. Però amb productes alimentaris i precisament la llet, doncs que en teoria no haurien de fer el que estan fent. Ara hi ha alguna cadena doncs, que sí que ja està veient doncs, que s'estaven equivocant i estan apostant ja pel consum doncs local i regional, no?
Ja per últim, per acabar, quin missatge li donaria al consumidor, en aquest cas, que és el darrer eslabó de la cadena, però al final és el que fa també que pugi o no pugi, bueno, la producció, no? Quin missatge li donaria des de Saja al consumidor? Suposo que animar a que consumeixi més aquests productes làctics, a més, també els produïts a casa nostra, no? Perquè aquesta és una reivindicació també que fa l'organització de reivindicar un etiquetatge en el que sí, posi sí. D'on està produït aquesta llet, no?
No, clar, perquè nosaltres veiem aquí doncs, que tothom fa... Doncs, moltes aquestes multinacionals estan fent publicitat doncs, de tot de casa nostra... I de casa nostra, doncs sí, ja quan arriba al supermercat és nostre, no? I quan l'has comprat tu, quan pagues és teva, llavors ja és teva, no? Però l'administració que controli això, que expliqui, doncs realment, doncs el procés, perquè la granja té la qualitat, tot el procés que hi ha per la llet, doncs està marcada, controlada, això. Quan puja el camión de la llet, llavors dona la impressió que se fos tot, no? I en teoria, des del camp fins a la casa, tot el procés hauria de ser doncs, controlat i l'administració que no tingui vergonya d'explicar doncs, què passa i què no passa, qui fa les coses bé i qui no les fa bé.
Doncs agraïm a Josep Ribes que ens hagi parlat del sector lleter de casa nostra i de la campanya de promoció que ha endegat a Saja de promocionar aquest producte... que, bueno, és un producte que està molt, molt vinculat a nosaltres, i des de ben petits.
Doncs espero que vagi bé, en benefici de tots, del consumidor
i del productor. També.
I de les vaques, també.
Sí.
Perquè si n'hi ha consumidors, tampoc hi haurà vaques. Desapareixeran les vaques, desapareixeran. Si volem entorn verd i cuidat, doncs el millor són les vaques.
I les vaques volen dir també territori.
Territori i conservació.
I país, que s'està parlant molt de país i també vol dir això.
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies.
A vostè.
Per contactar amb nosaltres ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els temps estan canviant. Per primera vegada en la història, el Nobel de Literatura portarà el nom d'un músic, un cantautor que ha fet trontollar el món de les lletres. Ell és Bob Dylan. Aquest diumenge a les 4 de la tarda, Mercè Raga ens ajudarà a conèixer el sentit de la seva ploma. Farem un viatge per la discografia que ha portat a Dylan guanyar el Nobel de Literatura. Qui sap? Potser la resposta la trobem en el vent. Serà aquest diumenge a les 4 de la tarda a Ràdio Estel. Del camp a taula.
Els preus agraris. Cereals i leguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 18 d'octubre a 167 euros per tona, puja 7 euros. El blat de moro francès a 171 euros es manté. L'alfals granulat a 150 euros per tona es repeteix. La colza d'importació 217 euros per tona es manté. I la garrofa a 155 euros per tona augmenta 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,95 euros al quilo, puja 3 cèntims. I el groc viu a 1,09 euros al quilo, augmenta 5 cèntims. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,62 euros al quilo, puja 5 cèntims. I el groc canal a 1,65 euros al quilo, augmenta 6 cèntims. La gallina pesada ha marcat 0,22 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams s'ha cotitzat a la Llotja de Bellpuig a 1 euro. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,74 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,66 euros. I a la categoria S, menys de 53 grams a 0,46 euros. Tots els preus dels ous es mantenen en relació a la setmana anterior.
Bequí de carn.
El bequí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Merco Lleida a 4,19 euros a la categoria E. A 4 euros a la U, a 3,69 euros a la R i a 3,30 euros a la categoria O. Totes aquestes cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Porcí.
Les costelles de porc de Girona per majoristes han cotitzat a la secció del porcí del mercat carni ramader i avícola de Barcelona a 2,65 i a 2,68 euros per quilo. Baixen, per tant, 10 cèntims. El llom canya a 3,37 a 3,40 euros per quilo. Disminueix, per tant, 15 cèntims. La costella a 3,35 a 3,38 euros al quilo. Es manté. El filet a 4,80 a 4,83 euros per quilo. Repeteix. I el cap de llom a 2,93 euros per quilo. Disminueix 15 cèntims en relació a la passada setmana.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,97 euros.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9 euros al quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, puja 30 cèntims. El de 10,6 a 12 quilos a 8,60 euros al quilo per canal, augmenta 30 cèntims. I el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,60 euros al quilo per canal, puja 20 cèntims. El cabrit s'ha fixat a 12,60 euros, disminuint mig euro respecte al preu d'ara fa 7 dies.
Del camp a taula. L'actualitat.
L'Associació Catalana de Productors de Boví de Car, Asoprovac Catalunya, acaba d'organitzar una jornada al Port de Tarragona sobre les exportacions de bequí de car. Per parlar d'aquest tema, contactem amb el president de l'associació, el senyor Ricard Gòdia. Bon dia, senyor Gòdia, i benvingut de nou al Camp a Taula.
Bon dia, Isidre, i ja saps que sempre és un plaer.
El títol de la jornada ho deia tot, no? Com podem exportar més i millor?
Sí, bueno, és el secret del modus vivendi, per dir d'una manera, i el que necessitem és poder continuar exportant i que no se'ns tanqui cap frontera, per dir-ho així, i que no hi hagi cap barrera comercial que ens talli l'exportació. Per això el que tenim que fer com a sector és preparar-nos i fer foros d'aquest tipus per poder anar parlant dels possibles inconvenients o els possibles avantatges que podem trobar a l'exportació, no?
Perquè, a més, exportar més vol dir també produir més. Per tant, és un efecte positiu pel sector, no?
Sí, més que produir més, exportar més vol dir poder tindre una seguretat a que el producte pugui estar ben valorat aquí dintre de casa nostra. És una vàlvula d'escapament, la qual és molt bo per a tots els sectors que tinguin un percentatge d'exportació i un percentatge de mercat intern.
I en concret, pel sector del bequí de car, poder exportar des del port de Tarragona, que tenen aquí mateix, perquè l'altre que hi havia era Cartagena, què ha significat?
Bueno, això ha significat moltíssim pel nostre sector, tinguent en compte que exportant a Cartagena i a Set, a França, que també hi havia un altre port autoritzat de sortida, en representa molt quilometratge i en representa no només pèrdues econòmiques, sinó també els animals estan molt més tractats i tenen menys hores de viatge puguen exportar aquí a Tarragona. Després també hi ha el hàndicap de que nosaltres, com a productors catalans, el port de Tarragona el tenim aquí mateix. El tenim aquí mateix i els mateixos productors i els mateixos brokers és molt més fàcil tractar en productes de proximitat que no desplaçants. Un port de Tarragona és lògic que acabi utilitzant els clients més propers, que seran els de la Plana de Lleida, els de Girona, els de Tarragona, bueno, inclús a la Franja.
Perquè és molt complex exportar des d'un port? Es passen molts controls? Ho dic perquè més que res ho sàpiguen també els oients, no? Perquè a vegades desconeixem moltes coses, no?
Sí, és complex exportar, però bueno, és com a tot. Una vegada ja estàs habituat i li has perdut la por, és una feina més. És molta més burocràcia. És, la feina que és exportar des d'un port, tota la burocràcia que comporta, és segons l'acord comercial o bilateral que ha arribat al nostre país amb el país que compra. I arrel d'aquests acords hi ha uns requisits documentals que són els que s'han de complir. Pues han de complir que no tingo, que no hagi passat ni cap malaltia, que tingo aquests controls, que les qualitats són les òptimes. Bueno, en definitiva, el que ens exigís aquest país d'entrada, i el qual nosaltres documentalment és tot el que hem que presentar i certificar, i després la duana comprovar-ho. Ara tenim una cosa que no vull deixar l'oportunitat de dir-ho, i és que ara ja ha baixat el risc de les famoses vaques boges i ja Espanya està qualificat com a risc insignificant, el qual ja ens està obrint moltíssims més mercats arreu, que era una de les coses que ens vetava poder entrar en molts països.
Sí, les barreres sanitàries moltes vegades són complexes, no?
Correcte. I ara, com que ja tenim aquest risc insignificant, ja se'ns ha obert moltes més portes. I també és una de les coses que vam estar analitzant en aquesta jornada.
Perquè quants caps de bestiar, més o menys, s'han exportat fins ara i quines són les principals destinacions?
Les que s'han exportat, centrant-nos en Tarragona, bueno, se va començar a exportar des del 2012 i van començar uns 2.000 animals i ara, fins al 2015, se n'han exportat uns 45.000 a l'any 2015. Estem portant un augment exponencial i en quantitats, ara no recordo ben bé la xifra, però estarem al voltant dels 30.000 animals des que es va obrir aquest port. Això són molts animals, són molts quilos de carn i és un gran desahogo pel nostre sector. I esperem enguany que s'acabi arribant a la mateixa quantitat de l'any passat. Perdó, potser m'hi liat una mica. No. Eren els 45.000 caps que vam tancar el 2015, esperem enguany arribar als 45.000. Estarem al voltant d'uns 100.000, els que portem des del port de Tarragona.
Déu-n'hi-do. I les principals destinacions, suposo que deuen ser pel nord d'Àfrica, alguns països d'aquests, no?
Sí. Les principals destinacions solen ser l'art mediterrani, solen ser Líbia, Argèlia, Egipte, el Líbano... I la veritat, tots sabem que aquests mercats no consumeixen carn de porc, i necessiten proteïnes, i una de les proteïnes es troben a la carn de vedella i a l'oví, entre d'altres, no? És aquest l'avantatge que tenim.
Perquè s'està treballant en nous mercats? És difícil aquesta tasca d'obrir mercats? Suposo que sí, que deu ser complexa.
I tant. És difícil, però és una feina que tenim que fer. Aquesta feina la tenim que fer conjuntament amb el govern espanyol, perquè és el qui té l'autoritat de firmar aquests acords bilaterals que estàvem parlant fa un moment, i actualment s'està treballant molt en Xina, s'està treballant en Taiwan, s'està treballant en Hong Kong, s'està treballant inclús alguna avançadilla en Japó. Són productes on mercats on volem arribar a exportar carn. Carn i animals vius amb alguns, perquè Emirats Àrabs també es vol exportar carn viva, també s'està treballant, o sigui, animals vius. S'està obrint mercat i s'està treballant molt per a obrir. Te nombro varios, no puc tancar en cap perquè no sabem els que s'acabaran tancant en acords bilaterals, però s'estan treballant en aquestes línies. I ara pensant també en Jordània, s'està treballant.
Déu-n'hi-do, és que ja estem parlant de... I a més obrint el ventall, no? No solament aquest art mediterrani, sinó ja estem parlant també del mercat asiàtic, que és un dels grans mercats.
Pensem que avui en dia molt d'aquests animals vius en barcos, en vaixells granja, venen inclús del Brasil. Això et dona doncs, molta distància per poder recórrer en aquests vaixells granja, no? Sí, aquests vaixells que venen d'allà són molt grans i nosaltres els que estem tractant són amb vaixells més petits. Però, bueno, anem fent els nostres pinitos.
Tot arribarà. Ja per acabar, a la jornada també es va parlar d'un tema que ja és recurrent últimament, perquè, a més, s'està parlant molt, que és el Tractat de Lliure Comerç, el TTPI, amb els Estats Units i la Unió Europea. Per què el sector boví català i espanyol el considera tan negatiu i desfavorable per als seus interessos, aquest tractat?
És molt clar. Les maneres de produir de Sud-amèrica, de Nord-amèrica i del Canadà, que no només és el TTIP, també tenim el CETA, que és amb el Canadà, i el Mercosur, que és amb Amèrica del Sur. Són països on produeixen animals en unes normatives que estan totalment prohibides i penades per la Comissió Europea. Sí que la Comissió diu que els animals que entraran aquí o la carn que entrarà aquí estarà totalment controlada i serà de la mateixa manera que produïm nosaltres. Però això nosaltres no ens ho creiem. No ens ho creiem, perquè si en un país estan acostumats a produir d'una manera i en uns productes i uns additius i sense control d'antibiòtics, és molt difícil que canvien per la carn que puguen portar aquí. Per la qual aquí arribarà una carn no a les garanties alimentàries que nosaltres estem acostumats. I ja que ens ha costat moltíssim adaptar-nos a aquestes garanties, que això provoca un sobrecost, volem seguir oferint-les als nostres consumidors i que no s'hi donin gat per llebre. La millor solució seria de que aquests països o canviïn les normatives i s'apliquin com a nosaltres o que, de moment, als nostres consumidors els hi puguem donar una màxima garantia i qualitat del producte que els hi estem donant, no?
Doncs amb aquest missatge agraïm a Ricard Gòdia que ens hagi parlat de les exportacions de vaquí de carn i de la jornada que l'associació Soprovac Catalunya ha organitzat recentment a Tarragona.
Moltes gràcies, Isidre.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
Aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Miquel Valero, del Mercat Central del Peix. Hola, Miquel, benvingut una vegada més al nostre espai.
Hola, bon dia, Isidre.
Doncs, podràs explicar quins són els peixos que més s'han comercialitzat i quina ha estat la seva procedència?
Doncs mira, en el curs d'aquesta setmana ha hagut unes bones entrades de peix blau. Doncs com les sardines de les costes gironines, del litoral barceloní, d'Andalusia, del Cantàbric i de la regió levantina. També ha entrat força saitó d'aquí de la nostra costa de Barcelona, de Castelló, de la banda de Girona, vaja, de la banda de per aquí del Mediterrani, i de França també. Just de palangre nacional, provinent de les costes de Galícia, del Cantàbric, de la costa levantina i de França. Just d'arrossegament, de les costes cantàbriques, de les Illes Britàniques i de Dinamarca. També han entrat forces maires de la banda d'Astúries, de Galícia, també com de la banda de per aquí, de Castelló, de la banda també de l'Alacant, tonyines de procedents del litoral canari i de l'Àfrica. També aquesta setmana farem un incís amb el producte de cultiu, que també està força bé de preu, com poden ser les orades que venen de Tarragona, de Múrcia, de Turquia, i també així com jubarros procedents de Tarragona, Castelló, Múrcia i Sevilla.
Com dic moltes vegades, qui no compri peix és perquè no vol, eh? Realment, l'oferta aquesta setmana és amplíssima.
Sí.
I pel que fa al marisc fresc?
Doncs mira, Isidre, amb aquest apartat podem assenyalar l'escamalà del nostre litoral gironí, com de la banda d'Escòcia, de Dinamarca, navalles procedents de la banda del sud, com de Galícia i d'Holanda. Galeres, que estan bastant bé, i crancs també del mar, procedent de les costes andaluses i de la nostra banda, sobretot de la banda de Tarragona i de la banda també de Castelló. I per últim, avui també ha hagut una bona oferta de cargol punxent, majoritàriament provinent d'Itàlia.
Doncs gràcies, Miquel. Jo crec que és el dia més complet d'oferta, tant en marís com en peix, dels que portem. I mira que portem dies, eh?
Doncs sí, ha hagut força peix.
Doncs tornem a contactar la setmana vinent per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí al Mercat Central del Peix i d'on procedia.
Doncs moltes gràcies a vosaltres, Isidre, i doncs fins la propera.
La Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, no pot estar aquesta setmana amb nosaltres. Per això, la Mercè, que ja ha fet abans els preus, serà l'encarregada de llegir el text que ens ha deixat escrit la Susana. Hola, Mercè.
Hola, Isidre. Quina...
Sí, sí. No, ja anaves tu, però ja t'anava a dir jo.
Com
que
va,
això de no fer-ho... Jo marco la pauta. Vale. Quines són les fruites que més s'han comercialitzat i d'on procedien?
Doncs el mercat ha estat ben proveït, Isidre, tant en qualitat com en quantitat de totes les fruites, tot i que especialment les de tardor. Així, hi ha hagut una bona oferta de poma, pera, taronja, mandarines, magranes i xirimoies. Els principals orígens han estat molt variats, destacant Barcelona, Tarragona, Lleida, Saragossa, València i Castelló.
I pel que fa a les hortalisses?
Doncs destaquen les bones entrades de tots els productes. En general, el tomàquet madur, hivern, cogombra, enciam, bledes, espinacs... Els orígens han estat Barcelona, Tarragona, València, Múrcia i Almeria.
La Susana també ens parla que la setmana Mercè d'un producte. De quina ens parlaràs avui en profunditat?
Avui us parlem del moniato. Cal dir que la planta es va originar a la selva del Perú, a Centroamèrica i a Mèxic. Els conqueridors espanyols la van conèixer al Carib abans que la patata pròpia dels climes més freds i muntanyencs. El nom de batata indígena va originar després el de la patata per similitud de la part comestible. Va arribar a Europa al segle XVI i s'ha difós àmpliament per tot el món. Malgrat això, el moniato és popular per tota Amèrica del Sud, el Carib, Estats Units, Canadà, la Xina i illes del Pacífic. La planta necessita una temperatura mitjana de 24 graus centígrads. A la tardor s'arrenquen les arrels. Pel que fa a casa nostra, a Catalunya, els moniatos són un menjar típic de la tardor, especialment de la castanyada de Tots Sants, juntament amb les castanyes i els panellets. I és molt habitual de trobar-ne a les parades de castanyes. La temporada de moniatos a Catalunya va de setembre a abril i els més consumits aquí són els taronges. Entre les seves propietats, podem dir que el moniato és ric en beta-carotens i en vitamines, entre les que principalment destaca la vitamina C. Per últim, Isidre, podem explicar que la majoria de la gent que en mengem de moniatos al forn, però els mengem al forn, però també es pot fer en crema, pastís o bé fruita.
Gràcies, Mercè, per haver fet una secció que no correspon. I hem pogut salvar-la i tornem a posar-nos en contacte la propera setmana amb la Susana perquè ens expliqui quins hauran estat els productes més comercialitzats.
Gràcies a vosaltres, Isidre.
Fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En l'apartat del plat, cada setmana oferim receptes de temporada que estan elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què ens portes avui?
Doncs, Isidre, tenim un saborós conill rostit amb mostassa i iogurt.
De veritat, Mercè, se'm fa la boca aigua. No solament de pensar-ho. Però, bueno, entrem en matèria i quins ingredients necessitarem?
Doncs, com sempre, agafem bolígraf, llibreta i preneu nota. Per 4 persones caldran un conill d'un quilo, aproximadament, 2 grans d'all, 2 culleradetes d'oli d'oliva, mostassa d'estragó, un iogurt natural, sal i pebre negre.
I com elaborem tot això?
En primer lloc, Isidre, es neteja el que seria el conill, es talla en trossos grans i se salpebra. A continuació, es posa l'all en un morter i se'n fa puré. es pinten els trossos de conill amb l'all i s'unten amb oli. Es posa el conill a una safata, en una safata amb un dit d'aigua, i es rosteix al forn. La salsa es fa barrejant el que seria el iogurt, la mostassa i una mica, recomanem, de sal i pebre. Cal destacar, ressaltar, que si es fa una hora abans és molt més saborosa. I ja ho tindríem. Se serveix el conill amb una mica de salsa i es pot acompanyar també, doncs, amb una amanida de tomàquet i, per exemple, enciam. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank.
L'agenda.
Avui dissabte, 22 d'octubre, realitza a Rasquera una jornada sobre el patrimoni natural com a eina de desenvolupament local. A la Bisbal d'Empordà, una sobre els horts escolars al Baix Empordà, centrada en els fruiters i l'hort d'hivern. A Dosrius, una sobre la situació actual i experiències fetes en la resinació. I a Solsona, una sortida i exposició micològica a la comarca del Solsonès. El dia 25 es va a terme a Targa una jornada sobre experiències de turisme rural vivencial de dones emprenedores. A Bellaterra, una sobre sanitat en cabrum i oví. A Lleida, una sobre noves tecnologies per la fructicultura. I al Pont de Suert, un taller de conservació de bolets. El 26 d'octubre es fa al Carràs una jornada sobre la innovació tecnològica com a eina de competitivitat, en la qual s'analitzarà la fruita de pinyol. A Bellaterra, una sobre la gestió col·laborativa per la mobilització de fusta en boscos del valor natural. I a les Borges Blanques, una sobre la introducció al tast d'oli d'oliva verge extra. Ja dijous 27 s'efectua a Lleida una jornada tècnica sobre avaluació d'instal·lacions de rec per aspersió en cobertura total. A Figueres, una sobre les eines per afrontar els reptes de futur de la producció agrària ecològica. A Castelldefels, una sobre l'horticultura i el seu vessant social. I a Torrelles de Llobregat, una sobre els sistemes de conreu del cirerer i altres fruiters de pinyol de secà. Ja ens trobem el dia 28 d'octubre. Se celebra el Roquetes, una jornada tècnica sobre noves tecnologies en el camp de la geomàtica aplicades a la caracterització i l'estudi del patrimoni natural. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària d'Alfarràs organitza del 24 d'octubre al 4 de novembre un curs de benestar animal en explotacions porcines. Així mateix, aquest centre realitza del 28 d'octubre al 18 de novembre un curs d'iniciació a l'esporga i un de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 25 d'octubre al 20 de desembre s'imparteix a l'Escola Agrària d'Amposta un curs d'elaboració i manteniment de construccions en pedra seca. I ja per acabar, del 28 d'octubre es realitza a l'Escola Agrària de Manresa un curs sobre sanitat i higiene de carn silvestre de caça.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Partim horitzons.
Les fires.
Des del dijous 20 i fins a demà diumenge 23 d'octubre se celebra a Móra la Nova la 185a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial. Des d'ahir divendres i fins a demà diumenge es du a terme a la plaça de la Catedral de Barcelona una nova edició, la setena, de la Fira Mercat de Mercats. Avui dissabte i demà diumenge es fa a Balaguer la Fira Alimentació i Salut i a Solsona la Fira del Bolet i el Boletaire. Demà diumenge, dia 23, s'efectua al Pont de Suert la Fira de la Girella, al Banyà, la Fira del Bolet, a Isona i Conca d'Ella, la Fira del Bolet, Boletos, i a Sant Joan de les Abadeses, la Fira de la Carbassa. I del 28 d'octubre fins a l'1 de novembre es realitzen dos certàmens importants. Un és la Fira del Vi de Gandesa i l'altre, la Fira Industrial, Agrícola i Comercial de Girona.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el món agrari i rural, agroalimentari, pesquer i forestal de Catalunya. Aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.